Estàs escoltant Un dia més amb Tamara Lombardo.
Doncs seguim en directe amb més continguts després d'aquesta pausa Un dia més. Encetem ja la tercera hora del programa d'aquest dilluns amb l'espai de gastronomia i per això comptem els estudis amb el cuiner de quilòmetre zero del restaurant El Dient de Vallfogona de Balaguer i assessor gastronòmic amb l'Enric Millà. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com sempre, comencem a parlar de qüestions relacionades amb el món de la gastronomia, temes d'actualitat, i avui en concret volem parlar d'una entrega de premis que es fa avui dilluns, oi?
Correcte, doncs precisament d'aquí escassament 3 hores a la Fundació Lícia fem l'entrega de lo que diem els caragols de Slow Food. Són aquests 33 restaurants que aquest any hem obtingut el guardó del quilòmetre zero, i l'entrega la farà en Joan Roca. I bé, serà, farem un, lo que diguem, un petit mercat de productors perquè els cuiners de les altres contrades també sàpiguin pues, quins productors hi ha a la zona de Lleida, a les zones de Tarragona. I bé, bàsicament serà una festa on els restaurants quilòmetre zero, els cuiners quilòmetre zero, estarem amb els companys, parlarem, farem un bon dinar, i bàsicament la idea és aquesta.
Perquè ens anem ubicant, primer explica'ns què és un cuiner quilòmetre zero.
Un cuiner quilòmetre zero és un cuiner vinculat al món de Slow Food, i aleshores presenta una candidatura anual. Aleshores hi ha un equip que avalua aquestes candidatures i coincideix amb aquest cuiner guardó quilòmetre zero que, lògicament, va repercutir directament al restaurant, no? Aleshores diem el que és un restaurant quilòmetre zero. Aleshores aquest restaurant ha de comprar directament a 8 productors locals d'un radi inferior a 100 quilòmetres, però de tipologies diferents, no? Mínima de tenir un productor de verdures ecològiques que faci compra diària, màxim 2 de vins, i bàsicament la idea seria aquesta: oferir quotidianament 6 o més plats quilòmetre zero a la seva carta, amb un 100% quilòmetre zero. I això què vol dir, no? Que tots estan comprats directament a productors propers, compra directa al productor, producte ecològic, estacional. A part d'això, oferir 5 productes de l'Arca del Gust protegits per Slow Food. Són aquests productes recuperats, que encara que no siguin de la zona, poden ser una mica d'altres llocs, però la idea és aquesta, no? Potenciar tots aquests productes que estan oblidats en el mercat i influir a la gent, a explicar directament a la carta el que és, no? Després, la carta de vins, per exemple, haurà de comptar amb una significativa i acurada representació de vins autòctons. Es valorarà especialment els vins singulars de petits productors, ecològics o biodinàmics, de varietats autòctones. Una cosa també molt important per el que és un restaurant quilòmetre zero és que tot el restaurant ho sigui, no? Això vol dir que els cambrers, tot el personal sàpiga explicar què és Slow Food, què és un restaurant quilòmetre zero, quina cuina es practica allí, per què, no? Reduir també el que és la regeneració de residus, fomentar el reciclatge. Bàsicament jo crec que és un concepte de vida, és una forma d'entendre-ho, i cada vegada que els restaurants cada vegada tendeixen més a ser 100%, o sigui, poder arribar al màxim possible amb aquests plats, que sigui tot autòcton, ecològic, a ser possible, petits productors. La idea bàsicament seria aquesta.
Hem parlat de 33 restaurants quilòmetre zero que hi ha a Catalunya. Un d'ells és el restaurant El Dient de Vallfogona de Balaguer. També segueix aquesta cultura l'altre cuiner que participa en aquest programa, en Xavier Fabra de Nulles, del restaurant, en aquest cas, Quinta Forca. Hem dit 33 restaurants al conjunt de Catalunya. Quants n'hi ha a Lleida d'aquests?
Sis
restaurants.
És Casa Mercè, Font de Pou, Lo Pons a Pons, El Fogony a Sort, després El Celler del Joglars a Montardit de Baix i L'Espai Tomata a la Coma de Burg.
Aquests són els que hi ha a les comarques de Lleida. Com ha anat evolucionant al llarg dels anys? Cada vegada són més els restaurants que aposten per ser un restaurant quilòmetre zero de Slow Food?
Cada vegada aposten més restaurants. Fins i tot aquest any, per exemple, molta gent s'ha interessat, ho han intentat, pocs ho han aconseguit, però segurament l'any que ve potser podríem arribar als 40, perquè no és una cosa que es faci un canvi d'un dia per l'altre, no? Arribar a ser un restaurant quilòmetre zero significa a canviar la forma de treball que estem acostumats, no? Normalment, doncs, en un restaurant arriba un proveedor, ens presenta els seus productes i, en aquest cas, després ens els porta un repartidor. Això significa moltes vegades parlar amb els productors, anar a buscar el producte, o que, depèn de les inclemències del temps, aquell plat aquesta setmana no hi és perquè no tenen existències, perquè ha caigut una glaçada, qualsevol cosa és d'aquesta. Aleshores es canvia una mica el sistema. Aleshores possiblement hi ha restaurants que porten un any i mig quasi treballant, i l'any que ve possiblement entraran a ser restaurants quilòmetre zero. O sigui, esperem que el proper any siguem 40 i poquet a poquet anar creixent, però bàsicament és una forma de vida, una forma d'entendre la cuina, no? Recuperar tota aquesta saviesa popular, productes, practicant el tipus de cuina que es practiqui.
Dèiem, costa, és difícil, òbviament, s'ha de canviar tot un estil, però val la pena, entenc, perquè hi ha restaurants que estan apostant i, per tant, hi ha un públic que busca aquest tipus de restaurant.
Sí, i hem de tenir en compte que quan treballem sempre el que és amb un producte estacional, moltes vegades, quan es parla de producte ecològic, tenim el concepte és un producte més car.
Sí.
No sempre, perquè moltes vegades el fet de poder treballar directament amb un productor, producte estacional, i diu, doncs no compris ara perquè va car, espera't d'aquí 20 dies, que ja serà plena temporada, els preus baixen molt, i a part ofereixis al client també el que és una cuina de salut, no? El client sap darrere aquell plat, quin productor hi ha, que s'està potenciant l'economia local. Crec que és una forma d'entendre-ho, i jo, per exemple, com assessor gastronòmic a Barcelona també, o sigui, jo avui rebre 2 guardons quilòmetre zero, ja que un altre restaurant que...
Enhorabona.
Merci. Un altre restaurant que a Barcelona, en aquest cas un restaurant que bàsic és un... el que en diem restaurants clandestins, que és un restaurant que només obrim una vegada a la setmana, es fa un sol sopar, i en aquest cas el que faig és un menú degustació totalment quilòmetre zero, però a part un dels locals que assessoro també rep el guardó, el seu cap de cuina, i és una hamburgueseria. L'únic que en aquest cas és una hamburgueseria que totes les carnes són ecològiques, el pa és un pa fet amb massa mare, amb farines ecològiques, les verdures són ecològiques, o sigui, el concepte de moltes vegades de restaurant pot variar molt, des d'una simple hamburgueseria que entenem com fast food, en aquest cas s'ha convertit en tot el contrari. Un restaurant quilòmetre zero on l'especialitat és un restaurant d'hamburgueses.
Avui, per tant, a Barcelona, el lliurament dels premis de Slow Food a restaurants quilòmetre zero. Aquest era el tema d'actualitat que avui volíem destacar, després d'haver parlat doncs, sobre aquesta entrega de premis. Ara sí, és temps per la proposta culinària que sempre ens porta l'Enric. Què tenim avui?
Doncs bé, deixem de banda el que és el diccionari de gastronòmic i passem a el que és el primer plat que faríem. Un producte que està sortint a les nostres hortes, que són els espàrrecs, i crec que és una bona forma d'aprofitar, i aquest dia que comença a fer una mica de calor, apostaria per una bichissuas, aquest plat típic d'estiu, però en aquest cas una bichissuas d'espàrrecs bladers. Agafaríem els porros, els ofregiríem amb una mica de mantega, una miqueta de patata, bàsicament, i aleshores afegiríem una aigua o un caldo de verdures i ho faríem bullir uns 15 minutets perquè se'ns cogués aquesta patata, i uns 3-4 minuts abans de que tinguéssim ja la patata cuita afegiríem aquests espàrrecs. El que farem és intentar conservar aquest sabor de l'espàrrec, no afegir-lo al principi, perquè d'aquesta manera, amb molt poca cocció, si no fiquem les puntes de la part inferior, aconseguirem que se'ns cogui, mantindrem també molt més el color de l'espàrrec i a part el gust, no? Una vegada ja tenim aquesta bichissuas feta, el que faríem és la trituraríem i apostarem per presentar-la una mica d'una forma diferent i per donar-hi també la vistositat, no? Ja que moltes vegades els plats de cullera ens costen bastant a l'hora de prendre'ls. Agafaríem, ficaríem aquesta bichissuas d'espàrrecs ja passada per un colador, sobretot, al fons d'una copa. Aleshores agafaríem uns espàrrecs, també saltejaríem les puntetes de dalt, ho afegiríem damunt, podríem afegir un oli d'olives negres i agafaríem també un porro, tallaríem a tires molt, molt fines, passaríem per una farina de blat de moro i ofregiríem i faríem aquestes xips cruixents de porro que ens servirà per ficar la part de la copa damunt i tindrem aquesta sensació cruixent a l'hora de menjar-ho, no? Crec que la importància visual també és... ens predestina molt com serà després el plat.
Moltes vegades mengem per l'ull, eh?
Moltíssimes vegades, i aleshores és una forma de prendre'ns una bichissuas, que és un plat que entre cometes pot ser, sí que ens pot agradar, però hi ha molta gent que el plat de cullera li costa i d'aquesta manera canvien totalment el concepte.
Doncs de primer ja tenim aquesta bichissua, anem cap al segon plat.
Doncs aprofitant que és l'època de les múrgoles, aquest bolet extraordinari, hem apostat per avui per un picantó, que és un au, que alguna vegada crec que hem fet alguna recepta anteriorment aquí, i moltes, a veure, la mateixa recepta jo sempre dic que és important parlar potser de conceptes, no? Que podem parlar d'un picantó, doncs ho podríem fer amb un gall del Penedès, per ficar un exemple, un pollastre rostit, un pollastre de pota blava, no? En aquest cas la recepta és un picantó rostit amb múrgoles i cebetes. Aleshores el que faríem és tallaríem el picantó en quatre parts, separaríem les cuixes i els pits, faríem un sofregit i amb la ceba i la pastanaga tallada de brunoise, recordem que és aquell tall tan, tan petitet. Una vegada ho tenim tallat, afegiríem aquests talls de picantó, ho reugaríem una miqueta, afegiríem unes cebetes platillo, aquestes cebetes redones, unes quantes múrgoles, donaríem una miqueta, afegiríem, si volem, una miqueta de sal i pebre, una mica de vi ranci, ho deixaríem reduir, Jo antes el que faríem és bullir-ho amb un caldo d'aus, si no en tenim en aquest cas el mateix picantó ens pot donar una mica de gust, una miqueta d'aigua, uns 40 minutets aproximadament, no? En aquest cas, en aquesta recepta, no, preferim no ficar-hi el tomàquet fregit, que és el que normalment s'hi fica, bàsicament, i el que faríem és ficar una picada al final, podríem fer una picada amb uns alls escalivats, unes quantes avellanes i un julivert, i tindrem un plat amb una múrgola que és extraordinària, que és un dels bolets fantàstics, sobretot pels cuiners que disfrutem moltíssim quan ens comencen a arribar les cuines, ens ho passem, ja sigui per farcir o per fer les cremes, fantàsticament. Bàsicament aquest seria el segon plat.
Doncs anem ja per les postres.
Doncs bé, un postre molt fàcil de fer, és una collada de formatge fresc, amb fruits, podria ser amb fruits del bosc, amb maduixes, amb una gelatina de moscatell. Què és el que faríem, bàsicament? Agafaríem 250 ml de llet, 250 de crema de llet, 40 grams de sucre i 125 grams de formatge. Faríem bullir la crema de llet amb el sucre. Una vegada ja ho tenim bullit, 4 fulles de gelatina prèviament hidratades, les afegiríem aquí. I per un altre costat el que faríem és triturar aquest formatge fresc. Moltes vegades, si ens trobem que no sigui un formatge, dius que és que té poc sabor, que moltes vegades ens passa els formatges frescos, podríem afegir una miqueta d'un formatge tendre, fins i tot un mató, ho trituraríem i ho barrejaríem amb aquesta nata que hem bullit prèviament amb les fulles de gelatina i ho deixarem amb uns motlles de silicona, preferiblement, i ho deixarem refredar a la nevera. El que ens farà aquesta fulla de la gelatina és que ens quedarà com una gelatina, entre cometes, de formatge, no? Fem el mateix, en aquest cas, amb el moscatell, bullim una miqueta de moscatell, afegim també una fulla de gelatina i ho extenem sobre un plàstic que sigui més aviat pla, que ens quedi mig centímetre de gruix, i una vegada ja el tenim fred a la nevera, el tallaríem de la mateixa mida que el motlle on hem depositat el que és la quallada de formatge. Aleshores, a l'hora de muntar el plat, el que faríem és ficar la quallada de formatge, la gelatina d'aquesta de moscatell damunt, i aleshores podríem apostar des de fer uns fruits del bosc o unes maduixes amb una miqueta de sucre i bullir-les i fer-ho damunt, o directament una maduixa fresca damunt d'aquesta gelatina, i tenim un postre fàcil de fer i bastant bo, la veritat.
Doncs ja tenim al menú d'avui aquesta vichy soise, aquest picantó rostit i la quallada de formatge fresc, amb quins vins també d'aquests de la nostra terra ho acompanyem tot plegat?
Doncs bé, la vichy soise, com que ja és un producte que diguéssim que és líquid, el que faríem és apostar per un vi blanc, pot ser una miqueta més predominant amb les notes fumades de la fusta, que és el Saó Blanc 2000, de la bodega Mas Blanc i Jove, fet amb la varietat Macabeu. És un vi de color groc pàl·lid, amb reflexes verdosos, no? Les aromes a fruita, notes tropicals i els fumats de la criança. I és molt, molt net i elegant en boca, no? I aleshores és un vi en caràcter, per ser un vi blanc, intens, gras, amb el predomini d'aquestes fruites i esfumats, però jo crec que amb una sola copa d'aquest vi ens acompanyarà perfectament aquesta vichy soise.
Perfecte.
El picantó rostit, hem agafat un vi negre, que és el Llebre 2011, és un vi de Tomàs Cusiner, d'aquí del Vilosell, pot ser poc conegut, és de les varietats Tempranillo, Merlot, Gabernet, Sauvignon, Garnatxa, Sansó, Xirac. És un vi de color cirera, amb reflexes granes, amb nases net, intens, amb tons de fruites, vermelles, compotes, geminadures, balsàmics, vainilla. I bàsicament a l'hora d'escriure, no, l'entrada en boca és sedosa, fresca i elegants. Els tanins són bastant suaus i aquests tons a regalès ens pegarà fantàsticament amb aquest picantó. I aleshores, jo crec que aquesta covellada de formatge fresc podríem fer dues coses. La podríem acompanyar amb una copeta de moscatell,
sí,
o un cava, per exemple, un olivera jove, que està fet amb les varietats Macabeu o Parellada. O fins i tot jo apostaria per un producte que potser no és tan típic de les zones d'aquí de Lleida, que és la murtra, que és el vi de murtra,
sí,
que està fet el que és la murtra, és aquesta planta de la família de les mirtàcies, que creix a les dues vores del Mediterrani, de flors blanques, i les baies són aromàtiques, blavoses i comestibles, no? Bàsicament aquestes baies s'utilitzen el que és per la perfumeria, més concretament per lo que és pel, ja que és bastant intens, pels perfums masculins. Però normalment, per exemple, a la zona de Sardenya se'n fa un licor aromàtic, que és el Nirtó, però a Catalunya, i està molt en desús, però a les zones on creix en estat salvatge aquesta planta, era típic elaborar el vi de murta, que és també un vi dolç, paregut entre un moscatell i una ratafia, perquè ens en fem una idea.
Doncs aquest és el menú que avui proposem. Enric Millà, cuiner quilòmetre zero del restaurant El Dient de Vallfogona de Balaguer i també assessor gastronòmic. Moltes gràcies una vegada més, que vagin bé avui l'entrega de premis.
Moltes gràcies.
Nosaltres aprofitem aquest espai per recordar-vos que tenim en marxa el sorteig d'una mariscada totalment gratuïta per a dues persones. Si vols gaudir d'aquest plat, d'aquest àpat d'excel·lència i sense que et costi ni un sol euro, al qual te conviden a aquesta emissora i al restaurant Norai, tan sols has de contestar correctament la següent pregunta: cap a quina direcció no camina mai un cranc? Si saps la resposta, pots participar a través del telèfon de la redacció 973 27 52 95 o a través del correu electrònic info@ua i el número 1.cat, on ens has de deixar la resposta correcta, nom i cognoms, i també un número de telèfon de contacte. La pregunta que aquest mes ens heu de contestar: cap a quina direcció no camina mai un cranc? El darrer dilluns del programa, el proper 29 d'abril, direm el guanyador de la mariscada per a dues persones amb tot inclòs i gratis d'aquest mes d'abril. I també aprofitem per recordar-vos que a partir d'avui hi ha la nova xarxa d'autobusos de Lleida, amb la qual tindràs més vehicles i més freqüència perquè t'esperis menys a la parada. Per a més informació pots anar a l'oficina d'autobusos de l'Avinguda de Madrid i també a l'oficina municipal d'atenció ciutadana a l'edifici Palas. També trobaràs informació a l'interior dels autobusos de Lleida.